Aquest dijous, el col·lectiu de joves Menorca a debat organitza una nova jornada que comptarà amb la presència de l'expresident de la Generalitat, Artur Mas. Hores abans que aterri a l'illa, el podem saludar a l'altra banda del fil telefònic. President Mas, bon dia.
Molt bon dia.
Vostè té un vincle a Menorca de fa temps. Demà es ficarà davant dels menorquins. No sé què explicarà en aquesta jornada.
Més que explicar jo, el que em sotmeto és a una ronda de preguntes que primer fa un moderador i després doncs, els assistents. Per tant, s'entén que bàsicament els estudiants, la gent jove, però també altres persones que puguin assistir. Per tant, no es tracta tant d'anar a explicar jo moltes coses, sinó de contestar preguntes, no?
L'actualitat política de Catalunya ve carregada als últims temps, per tant, sap que tindrà feina.
Exacte.
No sé, les últimes informacions, el cap de setmana, el relleu al capdavant del PDeCAT, no sé com valora el canvi de Marta Pascal per David Bombay.
Bé, de fet, és un canvi que no deixa de ser una continuïtat de la gent que ja estaven en la direcció del partit. Pensi que en David Bombay ja era el número 2 amb la Marta Pascal. Per tant, no hi ha un trencament en aquest sentit. Simplement hi ha una evolució després d'una certa convulsió que hi va haver en aquest congrés, en aquesta assemblea, però finalment es va trobar doncs, una via de sortida que va despertar una unanimitat, però sí un consens bastant elevat. Es va votar, la candidatura guanyadora va obtenir el 65% dels vots, o una mica més fins i tot, per tant bé, és simplement doncs, encetar una nova etapa.
Mm-hmm. Sí que hi ha algun canvi a la direcció entre la diputada Míriam Nogueras, que ja va dir que posaria, si més no, les coses una mica més difícil al PSOE. Creu que el partit, el PDeCAT, està en el bon rumb amb aquests canvis dels últims dies?
Bé, el PDeCAT no deixa de ser un partit relativament jove. Va néixer a l'estiu del 2016, va néixer en un moment molt complicat, molt convuls, després va passar tot el que va passar l'any passat, amb tot el tema del referèndum, de la declaració d'independència, de les eleccions convocades per Mariano Rajoy, ara últimament la moció de censura, en la qual nosaltres ens vam sumar per treure el Partit Popular del govern espanyol i per treure també la influència de Ciutadans en aquestes majories parlamentàries. Bé, tot això en un any i mig doncs, ha canviat d'una forma molt dràstica. No? A partir d'ara, doncs, el PDeCAT ha d'agafar una mica la seva velocitat de creuer definitiva. No? Sabeu que hi ha aquesta crida nacional que es vol fer de cara al mes d'octubre, que és una suma d'esforços per intentar plegar el màxim de sensibilitat sobiranista sota el mateix paraigües. Veurem quin èxit té aquesta crida, però en tot cas el PDeCAT no pot ser insensible en aquest projecte de futur, que és unir forces entre les tendències sobiranistes del país.
Hi ha un cert temor a que el PDeCAT s'inclogui dins d'aquesta crida i quedi, per tant, una mica diluïda la formació?
Aquesta crida, a hores d'ara, no està encara del tot definida. Aquesta és la veritat, no? És una idea que ha sortit, que jo crec que és valuosa, perquè va en aquella línia que ja es va encetar el 2015, quan es va fer Junts pel Sí, d'intentar fer, doncs, agrupacions de partits sobiranistes que, mentre es proseguim el camí cap a la independència i fins que no s'aconsegueixi l'estat català, doncs en lloc d'anar competint els uns contra els altres, vagin cooperant més que no pas competint, aquesta és la idea. Per tant, no és del tot nou, però això agafa ara una força renovada en un moment en què les coses doncs, estan com estan. Per tant, doncs, jo crec que el PDeCAT el que ha de fer és simplement doncs, parar bé la oïda de cara a veure com es va configurant aquesta crida i en el moment en què hi hagi que es coneguin els detalls i les línies mestres de què ha de ser exactament la crida que s'està impulsant per part del president Puigdemont, per part del president Torra, per part d'en Jordi Sánchez, aleshores veure com el PDeCAT s'incorpora en aquesta unitat sobiranista. No?
Més enllà del PDeCAT, no sé si pot fer una valoració, si considera just que s'hagi retirat els salaris dels diputats suspesos pel jutge Llarena.
A mi, sincerament, no m'agrada, personalment ho dic. Ara, suposo que és una decisió, en aquest cas, més aviat tècnica del Parlament de Catalunya, que no té pas un trasfons polític. Això és el que jo doncs, entenc que ha passat. De fet, s'ha pres aquesta decisió per part dels estaments tècnics del Parlament de Catalunya, no per part ni del govern de la Generalitat ni per part dels grups parlamentaris directament.
En el procés, en el camí cap a la independència que comentava fa uns instants i pel que ens afecta a nosaltres, els menorquins i també la resta de les Balears, sobretot Menorca, que té un vincle molt fort amb Catalunya, si aquest procés conclou amb èxit, on quedem nosaltres?
Doncs mireu, jo sempre he partit del principi del respecte a les decisions de tothom. Tothom és amo del seu destí. no es pot interferir en els destins dels pobles. No? Catalunya en aquest moment, ja ho veieu, doncs, té una empenta especial, una energia especial per intentar doncs, bé, guanyar la seva sobirania plena, guanyar la seva plena llibertat. Aquesta empenta en aquest moment és molt forta i les energies que hi ha doncs, són també molt intenses. Ara també sabeu que en el cas de Catalunya encara no hem aconseguit l'objectiu final. No? A partir del moment en què Catalunya l'obtingui, doncs cada poble és, torno a dir, amo del seu destí, cadascú voldrà farà el que li convingui, el que cregui, és el que nosaltres estem defensant per nosaltres. I per tant, si ho defensem pels catalans, ho hem de defensar també per la resta.
Deixant de banda ja la plana estrictament política, vostè visita Fornells des de fa molts anys, no sé si ens pot explicar una mica com veu vostè Menorca i què li transmet aquesta illa.
Clar, jo a Menorca l'he vista evolucionar en els darrers una mica més de 50 anys. Per tant, no estem parlant de 5 anys, sinó que estem parlant de 50. No? I vaig veure el Fornells dels anys 60 i conec el Fornells d'avui. I vaig conèixer la Menorca dels anys 60 també i conec la Menorca d'avui. He de dir que per mi segueix sent, malgrat la seva evolució, no? un refugi de pau, de tranquil·litat, de bon esperit, de descans, de moltes coses, no? Però també de respecte cap a tot el que significa Menorca, no? Jo sóc una de les persones que m'he arribat a enamorar de Menorca, sense ser menorquí, però sóc un enamorat de Menorca i això doncs, és el que finalment compta més. Si em pregunteu com he vist evolucionar l'illa, doncs jo crec que en línies generals ha estat una evolució positiva. No tan puc ser intensa i arreuixada com algunes altres evolucions amb altres illes de les Balears, una evolució més tranquil·la, més pausada, potser més serena, amb menys alt i baixos, però finalment també una evolució.
Des de que no ocupa la primera línia, diguem, política, no sé si ens visita més, ve més per aquí.
Doncs la veritat és que sí, ara faig més escapades, vaig passar molts anys que no vaig poder fer-ho, o només ho podia fer puntualment el mes d'agost, en canvi ara, el mes d'agost, uns dies del mes d'agost, i en canvi ara doncs, amb la meva dona fem de tant en tant alguna escapada i això doncs, en diferents moments de l'any, que és quan realment agafes un coneixement més directe del que és Menorca. No? Hi ha molta gent que es pensa que Menorca només és el mes d'agost i només són les temperatures altes i els tons més marronosos, però Menorca, doncs, els que hi venim doncs, durant altres èpoques de l'any, sabem que és una illa doncs, de molts contrastos, és una illa verda durant molts mesos, és una illa doncs, que té uns paisatges preciosos fora també de la temporada d'estiu, etc. I a més si està una mica més tranquil.
Això és cert. President Mas, res més. Gràcies per atendre els micròfons d'IB3 Ràdio.
Moltes gràcies. Que vagi bé.